El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'increment dels preus ha vingut acompanyat d'un augment de l'Euribor que ha fet que les quotes hipotecàries dels que les tenen variables hagin pujat, però els lloguers tampoc s'han mantingut a la baixa. I, de fet, en els darrers dies, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha donat a conèixer diferents desnonaments a la ciutat que han intentat evitar. De la situació que s'està vivint en aquest àmbit en parlem a aquesta hora amb la portaveu de la PA de Sabadell, Aida Guidos. Molt bon dia, Aida, què tal?
Bon dia, Mireia, molt bé.
Abans d'entrar en matèria, però deixa'm que et pregunti, perquè repassava les xarxes socials vostres aquest matí, què va passar ahir a la Granja del Pas? Que veig que us queixàveu que no podíeu entrar-hi.
Ens vam trobar amb la sorpresa de que ens havien canviat el pany i no se'ns havia informat. I llavors doncs, ens vam queixar, òbviament, i bueno, una hora i mitja després va quedar resolt amb que algú de la, bueno, algú que va enviar a l'Ajuntament ens va venir a obrir, però encara no tenim la còpia de la clau, que això també s'ha de dir, i esperem tenir-la aquesta setmana per no haver de tenir el mateix problema la setmana que ve.
Què us van explicar? És a dir, s'ha canviat el pany sense haver-vos avisat? Què ha passat?
Això, tal qual. No ens han avisat, no ens han dit res, han canviat el pany i no han tingut en compte que nosaltres els dimecres fem servir l'espai.
Llavors, sabeu si els ha passat a altres entitats o només a vosaltres?
Crec que només a nosaltres, però no vull aixecar sospites infundades. Llavors esperarem resposta, a veure si ens donen una explicació que crec que seria el més adient.
N'heu parlat amb l'Ajuntament, però ahir entenc.
Sí, vam parlar amb l'Ajuntament, però no van haver explicacions, només com una solució immediata i ràpida, un parche, i a veure què, com surt la cosa.
Va, anem a la matèria que ens ocupa avui, que és aquesta situació. Ahir veia a les xarxes socials la llista de desnonaments que teníeu per aturar, per dir-ho d'alguna manera. I s'està produint realment un increment de desnonaments d'una altra vegada?
Nosaltres ens estem trobant que cada assemblea hi ha més desnonaments, gairebé que l'anterior, s'estan pujant els casos hipotecaris un altre cop, com a la crisi de 2008, i està sent difícil també perquè molts dels desnonaments que estan arribant ara ja són quarts, cinquens desnonaments, que això implica que vindrà força policial, doncs Brimo, Arro, i llavors no es podran aturar.
Què vols dir quarts, cinquens desnonaments?
Que els llançaments es produeixen per número de llançament. O sigui, normalment doncs tu tens un judici i després es posa un dia i una hora per fer-te fora de casa, i aquest seria el primer llançament. Si s'atura, això dura uns mesos i després tens el segon llançament. O sigui, no és una cosa que s'aturi i ja quedi allà,
vale,
sinó que es van sumant. I llavors hi ha gent que ha estat resistint el que ha pogut, perquè volen un lloguer social o perquè potser el banc els ha promès que els hi farà un lloguer social i no s'està donant, i estan allà esperant una cosa que no arriba, patint aquesta violència immobiliària.
Clar, parlaves de que cada assemblea hi ha més desnonaments. Teniu xifres d'això? És a dir, des que ha començat el curs escolar, per dir d'alguna manera, des del setembre, quants desnonaments us heu trobat?
Ens han arribat més d'una dotzena de desnonaments des de principis de setembre, que van començar les nostres assemblees, i de mitja, més o menys, estem tenint uns 5 setmanals, tret d'aquesta setmana, que ha sigut extraordinària. Però, per exemple, la setmana que ve, que nosaltres les contem com de dimecres a dimecres, tenim 3. Vull dir que no és que estigui sent poca cosa, tampoc.
I de mitjana, l'any passat, per exemple, no sé si ho recordes, però l'any passat, de setembre a octubre, recordes allò, si la xifra estava en aquest sentit, en com estàveu?
L'any passat jo crec que estava una mica més baixos, també perquè hi havia moratòria pel Covid i s'estava acceptant, que ara en teoria hi havia una moratòria fins a octubre, novembre, si no me'n recordo malament, i ara els jutges ja no estan agafant aquesta moratòria. I l'any passat encara es podien salvar alguns per això, o no arribaven tants a porta, potser.
Uh-huh. Anem una mica a repassar com són aquests casos. Entenc que, clar, cada cas és un món, però vaja, en general, no sé si ens podies fer una radiografia, una mica una foto fixa, per dir d'alguna manera, de com són els casos que us arriben ara.
Doncs nosaltres, la majoria de casos que tenim, el perfil és de dona, sobretot, migrada, amb fills, amb molts problemes a l'hora de trobar feina o amb feines molt precàries que no els hi permeten pagar res, més enllà del racisme immobiliari que hi ha, que ens hem trobat companyes que poden pagar i no els hi lloguen res perquè són marroquines, per exemple, i bueno, que fan el que sigui per poder sobreviure i mantenir les seves criatures. Al final crec que qualsevol mare faria amb això. Llavors, és com el perfil més ampli de la nostra assemblea, tot i que és, com tu deies, hi ha de tot. Hi ha famílies senceres. Clar, la solució al final que es dona per part de l'administració és anar a viure a un hostal. Un hostal que no tens cuina, que no tens, no, normalment no tens ni finestres, no tens accés a res, i està, no sé, quatre persones a un hostal vivint a una habitació en la que han de marxar durant el dia i que els pocs ingressos que tinguis te'ls hagis de gastar en menjar fora de casa, perquè, bueno, fora d'aquest infrahabitatge, no li direm casa, això em sembla bastant greu.
Parlaves al principi també que esteu notant que estan pujant els casos hipotecaris. En quina magnitud?
Doncs va haver una temporada, com fa 2-3 anys, una miqueta abans del Covid, que gairebé no teníem casos hipotecaris i potser en teníem un a l'any, que era com la sorpresa de l'any. I ara comencem a tenir-ne com un cada 2 mesos. O sigui, està pujant bastant la xifra pel que ens estàvem trobant.
I això vol dir que són casos de gent que s'ha trobat, per exemple, amb això que deia al principi, no? Amb tipus variables, hipoteca variable, i que els estan pujant la quota de la hipoteca?
Clar, o sigui, són gent que fins ara ha pogut pagar la seva hipoteca sense problema, però si han pujat el tipus d'interès o han tingut algun problema de feina, que tots ens podem quedar sense treball, i no poden pagar les quotes, doncs el banc els acaba fent fora de casa. Sí que és veritat que són processos molt més llargs, I en el temps es poden allargar fins a 6 anys, que són 6 anys de patiment de la família, de no saber si els faran fora, sinó què poden fer, com ho poden lluitar. I llavors també és com, per nosaltres és un desgast molt gran tenir gent amb hipoteques a l'assemblea, perquè cada setmana hi ha una cosa nova, un paper nou del banc que s'ha de mirar o alguna cosa així, que ens deixa una mica trastocats. Però bueno.
Perquè la casuística és totalment diferent, entenc, quan afrontes una situació en què hi ha una hipoteca, no? Entenc que la relació amb el banc també és diferent, no?
Sí, igualment el banc no s'estira gaire, vull dir, ja ens trobem amb molta gent, sobretot gent gran, que té ficada al cap aquesta idea de que encara que li pagui una miqueta al banc, el banc em perdonarà o el banc veurà que tinc l'esforç de pagar, i si la teva quota d'hipoteca és de 500 euros o 600, que ojalà fos això només, i tu estàs pagant 200, el banc això t'ho agafa però no ho pren com a part de la hipoteca, sinó que és com si no estiguessis pagant igual. Llavors moltes vegades ens trobem això, gent molt gran que es veu que es quedarà sense casa però s'estimen més pagar que menjar, i que en realitat el que estan pagant no està servint perquè el banc els hi condoni la deuda o els hi perdoni res ni tinguin sentiments, perquè al final són banquers i van el que van estan fent negoci amb l'habitatge.
Ahir llegia que el govern espanyol s'està plantejant una ajuda per pagar les hipoteques a les famílies amb menys diners. Crec que deia les famílies que ingressin la unitat familiar menys de 24.000 euros l'any. Planteja alguna mena de suport, tot i que encara no quedava clar com havia de ser aquest suport. Aquest és el camí? És el que necessiten aquestes famílies?
Doncs suposo que cada cas serà diferent i cada família necessitarà unes coses. Sí que és veritat que normalment les ajuts que s'ofereixen en matèria d'habitatge estan sent com escasses, com va ser l'ajut pel lloguer per joves, que hi havia no sé quants ajuts per lloguer, però es van exhaurir al poc. Llavors, si aquest és el camí, molt poques famílies hi podran accedir. Pot ser una fórmula? No ho sabem. Fins que no ens ho trobem, no sabrem si realment està afectant de manera positiva a les nostres famílies en concret i en general pues, a tota la societat.
Uh-huh. Per tant, doncs, aquest canvi significatiu. En el cas de les persones que aquests casos hipotecaris, el perfil canvia o segueix sent una mica aquest que ens explicaves de dona migrada, amb fills, amb problemes per trobar feina?
Normalment la gent amb hipoteques solen ser famílies o gent més gran, com de 40 tants a 50 tants o 60, que han estat pagant molt de temps. Sí que tenen, o sigui, normalment són famílies amb fills també, i com que s'allunya una mica perquè no tenen el punt de precarietat que té pues, ser persona migrada i no tenir documentació, per exemple. Llavors són gent amb documentació, però continuen sent pues, famílies vulnerables, perquè al final que tu el teu sou te l'hagis de deixar tot en pagar un lloguer i no puguis pues, menjar o pagar el llum o pagar l'aigua, pues, també és violència cap a elles.
En aquest sentit, quan parlem d'aquests altres casos, d'aquests casos que deies que us ocupen més, estem parlant de casos d'ocupacions?
Sí.
A la seva majoria?
Sí. Sí, sí, totalment.
Perquè el debat del concepte ocupació el tenim damunt la taula. I te'l volia preguntar també. Vale. Perquè, clar, estem parlant de persones que ocupen aquestes cases o aquests pisos, aquests immobles, Per tant, no són persones que tinguin un contracte de lloguer, etc. No?
Correcte.
Per situar-nos. Quan es parla d'aquestes ocupacions conflictives, aquesta llei doncs, que s'està debatent i que, de fet, no sabem com quedarà, perquè era una llei doncs, que volia tirar endavant la consellera Ciuró, que ara ja no és consellera de Justícia, que comptava amb el suport de les administracions. De fet, l'alcaldessa Sabadell, com a presidenta de l'Arc Metropolità, una de les que demanava aquesta norma, la veieu amb bons ulls?
No. No la veiem ni la veiem encara en bons ulls per un tema bastant bàsic, que és que fica tothom en el mateix sac, incloses les famílies vulnerables, i el tema està que si... Bueno, primer que hi ha una diferència entre ocupació i el que és l'allanamiento de morada, que l'ocupació es dona, és una usurpació d'un immoble i es dona a bancs, fons voltors i a grans tenidors, que és el que defensem nosaltres, això ho deixem-ho clar. Un allanamiento de morada és quan t'entren a casa i hi ha la història aquesta de que vas a comprar el pa i t'entren a ocupar, doncs això és un allanamiento, ¿vale? Llavors, en aquest tema, si el problema radica en la conflictivitat, en que hi hagi, no sé, tràfic de drogues, el delicte és el tràfic de drogues, no l'usurpació de l'immoble en si mateix. Llavors, a les nostres famílies els afecta negativament, un, per l'estigma social que suposa això, de viure constantment amb la cosa de ah, tinc ocupats al costat i segur que tenen una plantació del que sigui allà, i dos, perquè a nivell legal no hi ha aquesta distinció, encara que ells la facin de boca com a socialistes que suposa que són, la distinció no és real. No ve, si ve la policia o si hi ha un judici o el que sigui, no vindran i diran ah, bueno, tu no ets una ocupació conflictiva, tu ets una ocupació habitacional. Sí que hi ha documents que mostren la vulnerabilitat, però fins que no es fa fora la família, serveis socials tampoc fa res amb aquesta vulnerabilitat, perquè no s'estan donant pisos d'emergència. Llavors, s'ha de tenir clar això, que el discurs és totalment d'odi cap a el 90% o el 95% de les persones que estan ocupant, perquè són persones vulnerables. I hi ha un residu que nosaltres no neguem que hi hagi ocupacions conflictives, clar que sí, però també hi ha gent que està pagant una hipoteca o el seu lloguer amb regularitat i són persones conflictives i tenen problemes. Llavors, crec que s'hauria d'abordar la conflictivitat en si i no l'ocupació.
I en el cas d'aquestes ocupacions conflictives, què creieu que s'hauria de poder fer? És a dir, estaria bé buscar algun resquici legal o alguna manera legal de poder fer aplicar el que diuen en aquesta norma? O en general no?
Clar, és que aquesta norma l'aplicarien en cas d'un altre delicte, entenc. I llavors seria un altre cop el que estava dient, és tornar a buscar quin és el delicte i actuar sobre aquest delicte. Que si això comporta que aquestes persones que estan sent conflictives o que estan molestant el veïnat o el que sigui, vagin fora de l'immoble perquè pues, hi ha una plantació de marihuana, pues, entenc que aquestes persones han d'anar fora, això no es pot mantenir així. Però que vagin a l'arrel del problema, que seria el delicte que s'estigués cometent. I després, per la resta, pues, si és un veí que és que fa crits i fa cops, és el mateix que un veí que fa crits i cops que està pagant el lloguer. Et molesta el mateix. Que passa que sembla que si estàs ocupant és com que tot es magnifica i ets pitjor veïna o que l'has de liar. I això no és així. De fet, nosaltres tenim moltes associacions de veïnes de Sabadell estan a favor de veïnes nostres que estan ocupant. Tenim moltes famílies que les seves veïnes estan contentíssimes i que, de fet, ens han expressat que si són famílies de la PA, que es queden super tranquils de que aquestes persones estiguin vivint als seus blocs. Llavors crec que s'ha d'anar en compte també amb a qui assenyalem i com assenyalem.
Parlaves abans dels recursos que ofereix l'Ajuntament, no? Aquesta és una altra qüestió que et volia preguntar també. Actualment, quins recursos estan oferint des de l'Ajuntament i quina relació teniu amb l'Ajuntament per ajudar aquestes famílies que es troben en aquesta situació?
L'Ajuntament, a dia d'avui, bueno, els recursos són els mateixos, i crec que han sigut els mateixos durant bastants anys, que és passar per tot el circuit de vas a serveis socials, em fan un informe de vulnerabilitat i un d'exclusió residencial, comproven que tot estigui correcte perquè tu entris dins d'aquest circuit, i llavors, si estàs empadronat a Sabadell i tens certes condicions, entres a la taula d'emergència. La taula d'emergència habitacional, si no m'equivoco, estan donant un o dos pisos al mes, o sigui, adjudicant. Llavors, és totalment insuficient. L'altra solució, quan veiem una família que es queda al carrer o que no té on anar, és que els deriven al SUES, aquí a la plaça del Gas, i han d'anar allà i si tenen sort i nens i moltes circumstàncies també, doncs els hi donen un hostal, un hotel, o han d'anar dos o tres dies a l'alberg de la policia, que tampoc és com una solució gaire, gaire bona. Llavors, jo entenc que tenen els mitjans que tenen, però que estan sent totalment insuficients. O sigui, una mitja de 5 desnonaments setmanals, adjudicar un pis de protecció oficial o un pis de mesa d'emergència al mes o dos, se'ns queda curt. I això comptant amb les famílies que ens arriben a nosaltres i no a les que no ens estan arribant, que no sabem què els està passant.
I en tot aquest context, què és el que hauríem de fer? Perquè tu ho deies al principi, jo també ho deia avui a l'editorial del programa, no? Al final és una situació que s'està vivint des del 2008, que tot i èpoques de més bonança econòmica, tampoc és que n'hi hagin hagut gaires, però que n'hi han hagut, la situació no s'ha resolt. Per tant, estem parlant ja d'un problema estructural, no?
Sí, totalment. I o sigui, nosaltres tampoc tenim la fórmula de la solució, però sí que tenim coneixement i sabem, i l'Ajuntament també ho sap, i els governs ho saben, que hi ha un munt de pisos buits que són de bancs que segurament els governs municipals, no dic només el de Sabadell, sinó en general, poden tenir accés a fer un mapeig d'aquests pisos, i crec que s'hauria de forçar una mica que aquests pisos fossin cedits, encara que fos en part, per aconseguir més lloguers socials i que les famílies no s'haguessin de veure així. Perquè encara no és just, ni és ètic, ni res, és que hi hagi pues, bancs com va ser Bankia al seu dia, que es van rescatar amb diners públics i que ara mateix tinguin un capital de pisos per especular amb ells, per treure més pasta mentre la gent s'està quedant sense casa.
I amb els lloguers, què està passant? Perquè hi havia la llei del lloguer, que semblava que ho havia de contenir tot una mica, però sabem on és, no? Que és el Constitucional i recorreguda, per tant, ara mateix no funciona. Aquesta setmana parlàvem amb els comerciants del centre i ens explicaven que els lloguers dels comerços estan pujant a l'entorn d'un 8%, per tant, amb molts problemes per subsistir també els comerços. No sé si també esteu parlant amb gent que també està tenint problemes per pagar els lloguers, les quotes normals, o no, aquestes persones no arriben tant a la pa?
Que aquestes persones jo crec que arriben més a sindicats de llogateres de Sabadell. Nosaltres sí que ens trobem amb gent que se li està acabant el lloguer social que tenia, llavors aquests casos sí que els tractem perquè parteixen d'un altre lloc que sí que ens afecta a nosaltres. Però sí que és veritat que s'està encarint tot en general i els lloguers estan pujant. O sigui, només has de fer un cop d'ull a no sé, alguna web immobiliària d'aquestes de lloguers i veus que estan impagables. O sigui, qualsevol persona amb un sou normal no pot accedir a pagar això. Llavors, no sé, aquesta dinàmica de pujada no anem bé així, la veritat.
I des de la pausa esteu preparant perquè els pròxims mesos, si la situació continua així, si les quotes hipotecàries segueixen pujant, en el cas de les hipoteques variables, perquè segueixen pujant els tipus, la situació es pugui complicar encara més?
Ho intentem. Intentem preparar-nos. Tenim molt en compte que això passarà. O sigui, sabem que passarà perquè ja ens hi hem vist. I llavors sí que estem fent com parlar amb les persones que porten més temps, que han viscut la situació pues, post-2008, que va ser molt heavy, molt forta, i intentem formar-nos més pues, en casos hipotecaris, intentem formar-nos més en què ens podem trobar a les portes i com, i, bueno, i aquestes són les nostres eines, formar-nos, organitzar-nos i veure com ho fem. Uh-huh. Pues estarem allà, vull dir, no podem dir adéu a ningú.
Clar, i teniu infraestructura i capacitat per fer-ho? Perquè, clar, amb el pas dels anys, entenc, està consolidada la PAN, hem parlat dels aniversaris, de tot plegat, però entenc que al final fa falta una infraestructura també i una capacitat per poder assumir el que preveieu que pot venir, pel que em deies.
Clar, nosaltres tenim la sort, i és una sort enorme, de comptar no només amb la gent que som a assemblea, que normalment som unes 150 persones a dia d'avui, sinó amb el suport i la força de tots els moviments populars de Sabadell. Llavors, ahir, per exemple, va ser un exemple molt, molt clar de que nosaltres fem un crit de ei, necessitem ajut perquè tenim això i se'ns desborda.
Vols dir els 5 desnonaments
d'ahir?
Com van acabar, per cert?
Bé, es van aturar tots. Van haver-hi un parell que es van aturar abans. Sí que hi ha un d'ells que no és que s'aturés, sinó que la persona, la família, van marxar per pressió dels Mossos, perquè van anar 72 hores i 48 hores abans a amenaçar-los i no van poder amb la pressió i van marxar. Però els altres quatre continuen a casa seva, que ens posa molt contentes, i dilluns teníem un també, que la dona també està a casa seva. Llavors, aquesta setmana ha sigut com bastant, bastant bona, però és això, ahir vam tenir com una mitja de 30-40 persones a cada porta, i això és gràcies no només a la nostra feina, sinó a tota la implicació dels altres col·lectius de la ciutat.
Aida Guidos, portaveu de l'APA, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos ajudat a situar també una mica tota aquesta situació. Gràcies i que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.